El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
El sabadellenc Miquel Torres ha estat escollit nou director de Justícia i Pau Barcelona. Torres està especialitzat en tercer sector, àmbit missioner, cultura de la pau, diàleg interreligiós i gestió de la diversitat. A la seva trajectòria ha treballat en l'àmbit interreligiós, migratori i al sector de la diversitat social a Catalunya i als països del sud. Per descobrir més la trajectòria i abordar diferents qüestions relacionades amb la direcció de Justícia i Pau Barcelona, conversem amb el mateix Miquel Torres. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia a vosaltres.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Com entomes les responsabilitats a càrrec de Justícia i Pau?
Doncs mira, sincerament, amb una mica de por, amb una mica de respecte, perquè Justícia i Pau representa tot un seguit històric important, no? Jo crec que a Catalunya i quasi bé arreu tenim un profeta que és l'Arcadi Oliveres, que ha estat president molts anys a Justícia i Pau, i és la persona que ha marcat realment el tarannà únic, jo crec, que d'entre les justícies i paus d'arreu del món, doncs Barcelona representa tot aquest conjunt. És un còctel de valors, no? I és un còctel de valors posats des d'un enfocament de drets amb una perspectiva de cultura de pau. Però això no deixa de ser tot una revolució, no? Una revolució no violenta, lògicament, però sí que és una revolució que cerca la transformació social d'aquelles coses doncs, que realment no funcionen i que hem de canviar de manera urgent. Tot i que portem molts anys parlant de la transformació social i mai arriba, no? Doncs perquè no sé si no ens posem d'acord o és molt complicat, però Justícia i Pau finalment doncs, carrega amb això i a mi doncs, m'han passat el relleu i és tot un honor, un privilegi, però ja et deia, amb molt de respecte per tot el que comporta doncs, portar aquesta casa, no?
Clar, dèiem, sabadellenc, no? Has estat vinculat a moltes qüestions de la ciutat de Sabadell. Quina relació pots mantenir amb la ciutat de Sabadell des de Justícia i Pau Barcelona?
Doncs mira, jo espero doncs, reprendre el contacte amb Sabadell, no? En aquest sentit, jo crec que Sabadell també ha estat una ciutat sempre doncs dinàmica, creativa, solidària, no? I tots els governs que han passat per l'Ajuntament, totes les entitats que té la ciutat, tot el caliu veïnal, per exemple, doncs totes les forces que Sabadell ha provocat i que ha contagiat també arreu de Catalunya, doncs jo crec que això doncs, s'ha d'aprofitar, no? I bueno, esperem doncs, que la relació amb Justícia i Pau Barcelona doncs, sigui una relació d'amor, no? Un enamorament i també de reconeixement mutu. De fet, tenim una comissió local molt important a Sabadell, no? De Justícia i Pau, i que segurament que ens permetrà doncs, continuar amb la bona feina que han estat fent fins ara i, si més no, doncs, enfortir-la, perquè jo crec que les ciutats com Sabadell doncs, han de ser copartíceps, no?, d'aquesta petita revolució que volem engegar.
Amb quins objectius encares la direcció de Justícia i Pau?
Doncs mira, jo el que intentaré doncs, és sempre treballar en equip, no?, reforçar aquesta forma de treball molt circular, també molt feminista, si em permets l'expressió, doncs perquè crec que aquesta sensibilitat doncs s'ha de reprendre, no? Hem de trencar amb el model que moltes entitats, inclús molts sectors de l'Església, parlen de ideologia de gènere i coses d'aquestes doncs, que no tenen res a veure amb el feminisme, no? Feminisme social, ben entès, i amb la diversitat, no? És un enfocament realment des de la diversitat. Val a dir que jo soc gitano i com a persona gitana doncs puc aportar aquesta visió des de l'altra banda, no? Sempre les entitats intentem o hem intentat treballar des de la part blanca, si em permets l'expressió, no? I espero que ningú se senti ofès per això, però els blancs i les blanques doncs, saben què fer amb altres persones, amb altres col·lectius, amb altres pobles, no? Amb altres minories. I jo crec que aquest punt doncs, no ha funcionat mai, no? Ni a cooperació, ni a serveis socials aquí a casa nostra, no? Aquesta, aquest enfocament l'hem trencat, l'hem d'oblidar, no? I hem de donar cabuda realment a les persones d'aquestes minories a que participin, però que participin no com a usuàries, no? O com a participants merament de l'expressió, sinó que participin en càrrecs directius, en càrrecs de gestió, en càrrecs de responsabilitat, per tal de poder entendre que si no treballem des de la diversitat, això, aquesta transformació que volem, aquesta metanoia, la metanoia és aquest canvi social interessant que ha de venir de totes i tots, doncs sense la diversitat no podrà ser.
Clar, parles molt, he anat llegint diferents qüestions o diferents informacions al voltant de la teva trajectòria, no? Parles molt de diversitat i molt poc d'integració, no? Que és un altre com dels conceptes en els que acostumem a parlar quan parlem de,
sí,
d'immigració, no? Entenc que parlar d'un concepte i no de l'altre implica també un enfocament diferent, no?, d'aquesta situació.
Clar, clar. Mira, Mireia, la integració vol dir que la societat majoritària, doncs, ha creat un model social que ja ens va bé a moltes persones, potser a la majoria blanca, no? Però quan parlem d'integració, es vol dir que nosaltres, les minories, ens hem de com que entrar en la vostra manera de pensar, d'actuar, de valors. És tot un concepte, no? I, per tant, poc a poc jo m'anulo identitàriament, no? I, per tant, la meva diversitat queda esborrada per gràcia de la integració, no? Integració és una paraula molt lletja. Es va posar de moda fa uns anys. Aquestes paraules, el llenguatge, Mireia, tu saps que ets comunicadora, el llenguatge és molt important i, per tant, hem de fer servir un llenguatge que, bueno, que pugui donar, doncs, cabuda a totes les expressions. La societat és diversa i el que no podem fer és pretendre que tothom pensi de la mateixa manera, que tothom funcioni de la mateixa manera, que tothom, doncs, es comporti de la mateixa manera, inclús les maneres diferents, veure-les com quasi qüestions terroristes, no? Doncs que realment violenten la meva comoditat, no? I és el contrari. La diversitat no violenta res, no? El que violenta és el que una societat majoritària obligui d'alguna manera, doncs, a que la diversitat, doncs, acabi realment en la foscor, no? I això crec que és un pecat social que totes les societats comparteixen, societats europees blanques, lògicament, no?
Clar, i en tot aquest moment, en plena pandèmia, crisi econòmica, quan hi ha crisi econòmica, tota aquesta situació, no, tots aquests discursos es compliquen perquè les posicions es radicalitzen per unes bandes i per les altres, no? Ara és més important que mai difondre aquest discurs també des de les administracions, valorant aquesta diversitat com un plus positiu per la societat, no? Valorant el que ens aporta ser tots diferents?
Sí. Sí, jo crec que s'han de posar les piles i són els deures que estan pendents encara, no? La política realment és la que ha de resoldre i la que ha de proposar accions, lleis, organitzacions o organismes concrets per tal d'encabir aquesta tasca que és comuna per tothom, no? No només en polítiques, sinó també amb recursos, amb pressupostos, amb idees i donant veu a les entitats, també, no? La coparticipació. Per tant, si realment no podem fer a nivell social i global aquest canvi, aquesta metanoia, no?, que significa canviem de mirada, mirem el món d'una altra manera i escoltem altres mirades que són diferents i que potser ens molesten al principi, però que potser després descobrim, per exemple, no sé, jo deia que sóc gitano, no? Podríem descobrir d'una vegada per totes, no?, després de quasi 7 segles de convivència amb el poble gitano a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol, doncs els valors reals del poble gitano i no mirar contínuament un poble gitano com marginal, que viu de la droga, que roba, que no vol que els seus fills i filles vagin a escola, etc. No? Tot això és realitat en una minoria del poble gitano, per exemple, no? Però la resta intentem, doncs, continuar amb les nostres vides, treballem, estudiem, ens esforcem com tothom, no? Però sense no deixar de ser gitanos, no? que és potser el que ens molesta a la, a la majoria de la societat, no? Que tu vulguis ser gitano, que tu vulguis ser sahrauí, o que tu vulguis ser marroquina, i que siguis també musulmana, i que portis el vel, i que siguis feminista, no? Doncs això no s'acaba d'entendre. I per tant, doncs, inclús, no? El feminisme blanc vol que sigui hegemònic, que tothom pensi com el feminisme blanc, o que tothom pensi com la cooperació blanca, o que tothom pensi com que, bueno, des de Barcelona, des de Sabadell, des de Madrid o des de Brussel·les es poden fer miracles en un despatx, no? I salvar el món. Bueno, doncs escoltem l'altra part, no?
Clar, i això per on passa? És a dir, com es pot aconseguir realment aquesta comunió, no? Al final, sobretot en el cas del poble gitano, per exemple, ho explicaves, a Sabadell doncs, hi ha una comunitat important i és un tema doncs, que ens ocupa com a societat. Doncs en aquest cas, per anar més enllà, bàsicament, d'estereotips, perquè el que estaves descrivint tu són sobretot estereotips, no? Per anar més enllà i hi hagi un coneixement real, com s'aconsegueix? És a dir, amb aquesta part que deies doncs, de participació a les institucions, que, per exemple, a Sabadell hi ha un cas, no? Hi ha una regidora d'Esquerra Republicana que és gitana, la participació a les institucions, o com es pot aconseguir realment que aquesta mirada de ciutat sigui diferent envers aquest poble?
Participació a institucions com l'administració pública és molt important. Però a partir d'aquí, que aquesta administració compti amb les entitats que hi treballen, amb els col·lectius que hi treballen. I, per tant, que no pensin que ja tenir alguna persona gitana, per exemple, o tenir una persona musulmana a l'administració pública, doncs ja està la feina feta. No, no, no. Després, aquesta administració ha de comptar amb la veu, amb les iniciatives, amb la creativitat i també doncs, acollir la crítica, i acollir la denúncia i la incidència que pot venir des de les entitats. I tot això, fer un còctel i a partir d'aquí doncs, marcar agendes i estratègies. Però molt clara, sense enganyar ningú, no? No som infants, ja tothom ja és grandet i ja tenim molta història, no? De les coses que no han funcionat bé. I per tant és un canvi de funcionament, si més no. Ja està. És molt senzill, però de vegades les coses senzilles són molt més complicades, no? I com que ja ens val la cosa doncs, que hem estat fent fins ara, doncs, perquè permet continuar amb el privilegi amb una minoria que realment creu que és la majoria, no sé si se m'entén això, doncs al final les minories que realment doncs, tenen ganes de participar i tenen idees, doncs queden silenciades completament, no?
Clar, estem parlant de diversitat del poble gitano, de diversitat doncs, de diferents pobles. Clar, al final això encavalca molt amb una altra de les qüestions amb la que has treballat molt al llarg de la teva trajectòria, no? Aquest diàleg interreligiós. En el fons, parlem del mateix, és a dir, parlem de valorar la diversitat i buscar aquests punts en comú que tenim?
Clar, claro. Per exemple, un estereotip de les religions és que les religions sempre comporten conflictes i el conflicte la guerra i no sé què. Bueno, això és el que es parla a les cafeteries, no? I tu escoltes la gent i dius, no, 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 no. Totes les religions, o especialment les religions històriques, no? L'islam, el cristianisme, el judaïsme, l'hinduisme, el budisme, etc. I a partir d'aquí, doncs, totes les seves branques i possibilitats, doncs, aquestes religions històriques la base fonamental és la pau o construir una cultura de pau. I, per tant, totes les seves intuïcions van encaminades per construir aquesta cultura de pau i aquesta societat en pau, també, no?
Però això ha acabat derivant en molts conflictes, no? Al final, l'expansió d'aquestes religions. És cert, hi ha hagut molts conflictes que d'arrel religiosa, no? Encara a dia d'avui en tenim alguns, no?
Sí, sí, però no hem de confondre el que és la religió amb la institució, l'organització, les jerarquies, no? Com això no, quasi bé no té res a veure amb la religió, no? La religió és una altra cosa i la institució...
Per posar-ho fàcil, no hem de confondre cristianisme amb església?
Exactament, exactament. És el que diu en Panikkar, no? Ell parla de la cristiania, no tant de la cristianitat, no? O del cristianisme. La cristiania és l'experiència espiritual o l'experiència mística de ser cristià o cristiana, no? Que vol dir, bueno, quins són els valors fonamentals, les intuïcions fonamentals del cristianisme? Doncs són la pau, l'amor al pròxim, no? La solidaritat, la concòrdia, això També ho trobem a l'islam, també, en la base fonamental. Vale, també ho trobem al judaisme, també. També ho trobem al budisme, a l'hinduisme, també. Doncs llavors, escolta, centrem-nos en el que realment hi és a les arrels fonamentals de totes aquestes religions històriques i a partir d'aquí construïm des d'aquesta arrel comuna un arbre comú també de la humanitat sencera, doncs, que realment begui constantment d'aquestes arrels, de pau, de tolerància, de concòrdia, de reconciliació, de misericòrdia, no? De fet, justícia i pau, doncs, és molt interessant el nom, no?, de l'entitat. Hi ha un salm a la Bíblia, del Salm 85, que diu: "La misericòrdia i la veritat es van trobar, la justícia i la pau es van besar", no? Llavors, a partir d'aquí, jo crec que resumeix molt bé el que volem fer i des de l'enfocament que volem aconseguir-ho, no?
Miquel Torres, moltes gràcies per haver atès avui el Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Una salutació de Sabadell.